15 minuts i arribarem a les 5. Ara ens hem de situar en la primera temporada del Versió RAC1, concretament al maig, maig i el juny del 2006. Varen fer dues tertúlies sobre joventut, en aquest cas sobre les joventuts polítiques. El format, doncs, ens va fer el pes i a partir de la temporada següent, el 2007, vam decidir convertir-ho en una trobada setmanal sota el títol Joves Polítics i amb aquesta sintonia. Escoltada el dia d'avui, no sé si la tornaríem a posar. No sé jo si era la millor, però bé. En tot cas, ens acompanyaven diferents membres, diferents persones de partits polítics, i entre ells, el que ha estat, o el que és ja, president de la Generalitat, Pere Aragonès. Quines eren les opinions polítiques de Pere Aragonès el 2006? Ha canviat gaire el seu discurs? Doncs en aquella època tenia 23 anys i després de l'esforç que han fet l'equip del Versió RAC1, doncs tenim un recull de les impressions, de les opinions de Pere Aragonès quan tenia 23 anys, per tant, any 2006. Anna Priscila Magrinya, bona tarda.
Bona tarda. Situem-nos, sí, si vols, Toni, perquè, clar, 2006, d'això fa un grapat d'anys. Temps era temps que hi va haver una època en la que el que més aixecava polseguera era l'Estatut d'Autonomia. Un estatut que, depenent de qui te'n parli, en parla com, o s'hi refereix com l'Estatut de Miravet, per la reunió entre partits per tirar endavant la iniciativa de Pasqual Maragall, o l'Estatut de Moncloa, pel pacte amb el redactat final entre Artur Mas i Zapatero. El 18 de juny del 2006 estàvem cridats a les urnes. El referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, amb caràcter vinculant, feia patir per una possible alta abstenció. I això és el que comentava Aragonès el mateix dia dels resultats.
És una llàstima que hagi anat poca gent a votar. Jo crec que com a país, jo crec que ens hem de fer una reflexió, perquè no ha anat, la majoria de la gent no ha anat a votar, per molt poc. Però hi ha una majoria de gent que no ha anat a votar. Jo crec que també és possible que determinades posicions, com per exemple el nostre no d'Esquerra, pot ser que alguna part de l'electorat d'Esquerra doncs hagi decidit quedar-se a casa abans que votar diferent del partit, però crec que això és un factor entre molts més que hi ha sobre la taula. Evidentment l'estiu convida a quedar-se a la platja i no anar a votar. Evidentment un procés llarg doncs no exempt de grans contradiccions i grans controvèrsies entre els partits del catalanisme polític, doncs també pot fer que algú es quedi a casa, però jo crec que això serà molt complicat trobar les explicacions a l'abstenció, però jo crec que en cap cas l'alta abstenció no deslegitima el resultat. El resultat és el que és, el poble de Catalunya ha parlat, i per tant en cap cas ningú pot deslegitimar aquest referèndum, si no n'haurien de deslegitimar molts i moltes eleccions en alguns altres territoris de l'Estat.
Un 48,9% de participació, que hi va haver, potser hi havia molta gent a la platja, ho hauríem d'haver comptat en aquell moment, però és que, clar, Esquerra, que no volia aquest estatut retallat, es comprometia igualment a aplicar-lo per, segons Pere Aragonès, el Pere Aragonès del 2006, aquests motius.
Com Esquerra desenvolupa, o sigui, allò que en diuen...
aquest ets tu,
Desenvolupa un estatut, un desplegament de l'estatut, quan ha votat en contra?
Perquè és que nosaltres ens creiem el que diu el poble de Catalunya. Ens ho vam creure el 30 de setembre i per això ho vam defensar fins al final, i el 18 de juny, malgrat que nosaltres defensàvem el no, va haver una majoria dels que van anar a votar que van defensar el sí, i per tant nosaltres defensàvem la decisió últim lliure del poble de Catalunya que va prendre el 18
de juny. O sigui, Esquerra Republicana defensarà el sí final de
l'estatut. Malgrat que creiem que l'estatut actual és absolutament insuficient, defensarem el seu desplegament al màxim, només faltaria. Tampoc no estàvem d'acord amb l'estatut del 79 ni amb la llei de política lingüística del 98 i vam ser els primers en aplicar-la.
Fixi's, senyor Marcelí, ja, aquí, sí. ja tenia ja, respostes per tot, Aragonès,
Sí, i gràcies a mi, que jo li anava dient...
Bueno, gràcies a Pere Aragonès, perquè ja, ja se'n sortia de qualsevol pregunta, tenia ja resposta.
I espera't.
Sí, i esperi's el que anirem escoltant en els propers minuts.
Ja veníem d'un primer tripartit amb Pasqual Maragall, i després de les eleccions de l'1 de novembre del 2006, guanyades amb vots per Convergència i Unió, hi va haver molt de moviment pactista entre partits. Això ens agrada a Catalunya. Cap a on anaven les negociacions? Aquesta, Toni, era la teva pregunta el 2 de novembre del 2006.
Hi haurà tripartit o no hi haurà? Estan més a prop del tripartit que de per exemple, una associació entre Convergència i Esquerra Republicana?
Estem tan a prop i tan lluny com estàvem ahir, perquè serà en base a programa amb el que ens haurem de posar d'acord. Jo crec que hi ha una diferència fonamental amb el 2003. 2003, des d'Esquerra vam dir, potser ens vam passar una mica dient que teníem la clau. Ara hi ha moltes claus. No en tenim només nosaltres, sinó també hi ha un paper molt important que pot fer la Moncloa. I, per tant, doncs, serà un factor que hem de tenir en compte, sobretot en aquestes...
Sala Martín feia un moment una reflexió al voltant que deia que li semblava molt trist que al final es decidís el futur de Catalunya des de la Moncloa.
Bé, això només es pot... Si al final el futur de Catalunya es decideix des de la Moncloa, es pot veure... Doncs hi ha dues probabilitats. Una és que la Moncloa imposi alguna cosa al PSC, per tant, feblesa del PSC, o que Convergència vagi a pactar la Moncloa, que no pot pactar aquí. Per tant, un curiós catalanisme, no? I esperem que no es tongui.
Fixa't, però, com l'esfumia, eh? Fixa't, pam!
Sí, sí, i amb 23 anys, Pere Aragonès. Sí, a tot sí. Això hi va haver tripartit, no?
Sí, va venir tripartit. Sí. Bueno, eren...
Com
eren,
dir, ja?
Eren dies de negociacions, i això és el que deia Aragonès abans de la resolució sobre els possibles suports d'Esquerra per formar un nou govern.
Esquerra donaria suport a un president, en aquest cas al president Montilla?
És possible, com també és possible que donaria un suport a un altre president no independentista, com és l'Artur Mas. Mm. Jo crec que encara no ha començat les negociacions, i per tant dir cap on poden apuntar és complicat.
Era complicat.
No independentista d'Artur Mas, fixa't el que diu.
Sí, com canvien les coses. Però ja sabeu com va acabar això, amb l'Entesa Nacional del Progrés, un acord entre el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya, i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida.
Que en aquell moment, segons Pere Aragonès, no hi havien començat les negociacions, quan la cosa estava més pactada i més tancada.
És allò que es diu, no?
Sí, la cosa estava tancada i pactada, i encara no... Bueno, Pere Aragonès aquí va fer aquesta cortina de fum i la va fer bé, les coses com són. Va fer de polític. Sí. Per tant, ja demostrava maneres.
Ja sé, ara.
Arribava el segon tripartit amb José Montilla, i tu, Toni, vas fer una pregunta que, com hem pogut comprovar aquestes darreres setmanes amb les negociacions entre Esquerra i Junts, segueix sent força vigent. Per què Esquerra i Convergència i Unió, en el seu moment, tenien una relació tan complicada?
Això fa 15 anys.
Aquesta és la resposta.
L'estratègia propagandista de Convergència ha anat consistint en anar trencant cada pont que tenia amb Esquerra Republicana i anar-lo rebentant, no? Per tant, tot es fa més complicat, i abans d'entrar a les negociacions i abans d'entrar a parlar entre els tres partits, s'hauran de posar una mica d'oli.
Una última pregunta, i amb això acabaríem. Per què Esquerra Republicana i Convergència no tenen aquestes relacions tan difícils? És un problema d'egos? És un problema de visió de partit? Perquè al cap i a la fi...
Es disputen l'electorat.
Es disputen l'electorat.
Que cada vegada hi ha menys disputa l'electorat,
Són dos partits nacionalistes, un més independentista que l'altre, i aleshores és la competència, perquè hi ha electorat, hi ha gent que no ho entén. Com és que Esquerra Republicana i Convergència són incapaços d'unir-se amb cap pacte, no?
És que...
Com s'explica, això?
Som capaços...
Home, a dia d'avui no enganyem. Però a dia d'avui no.
Jo crec que aquí
hi ha mal rotllo. Aquesta és la realitat.
Algunes vegades amb en Jordi hem tingut alguna discussió d'aquestes bastant llargues.
En Jordi Cominal. He de dir que en Pere i jo ens entenem bastant.
Sí, home, a nivell d'amistat, políticament...
A veure si aquestes converses que teniu amb cafès, en tot cas la setmana que ve ja encarregaré jo aquí uns cafès, això és el que ens falta.
I unes pastes.
I unes pastes, en parlem d'això, no?
Jo crec que hi ha alguns elements teòrics, com que nosaltres no ens considerem nacionalistes, sinó independentistes, per tant tenim un objectiu que es pot entendre fàcilment. No nacionalisme, que no se sap ben bé cap on va, no, independència. I a part que nosaltres tenim unes polítiques socials a l'esquerra, no?, i Convergència no. I per tant, això són diferències. A part d'això, fa molts anys, quan hi havia l'època Colom, Esquerra semblava patir una certa satelització de Convergència, per tant, també hi ha una por a això, i també hi ha una por de Convergència que Esquerra li agafi vot. Jo crec que precisament, i la nostra aposta estratègica de fa 3 anys va ser precisament intentar créixer per l'esquerra, no? I nosaltres
sí,
creiem
que...
Es creiem que algun dia, doncs, perquè aquest país pugui tenir la independència, hi ha d'haver una dreta nacional independentista, que no hi és, una dreta nacional, però no és independentista, de moment, i una esquerra nacional majoritària independentista, i nosaltres ens toca construir la part de l'esquerra.
Mira, ho ha clavat, eh? Això és el que hi ha ara.
I tant!
Ho ha clavat, el tio.
Sí, que hi ha.
Bueno, la dreta s'ha tornat independentista? Ha dit, la dreta s'havia convertit en independentista, s'ha convertit, i que ells guanyessin, i han guanyat. És el que ha passat?
I ara què?
El tio ha clavat, el tio. No, però que ho han adivinat.
Sí, sí, no, no, clar, bueno, parlem de 15 anys enrere.
Ah, però això li sí, tens sí, que això. He preguntat, i després què?
Sí, bueno, potser seguir la conversa, no ho sé. Estem sí. parlant d'una, en fi, d'unes tertúlies de fa 15 anys, sí, sí, on escoltàvem Jordi Cuminal, que quan venia era secretari general de la Joventut Nacionalista de Catalunya i després va arribar a ser director general de comunicació de la Generalitat i diputat de Junts pel Sí, quan es va dissoldre amb el 155. Però ara ja no, en aquest cas, ara pel que consta, no va continuar. Bé, continuem amb les impressions d'aquest Pere Aragonès del 2006.
I seguim, si vols, amb Convergència. On situava l'actual president de la Generalitat? On situava ideològicament a Convergència? Doncs mira, ens ho explica el mateix Aragonès, interpel·lat en algun moment per Raimon Blasi, aleshores president de Barcelona d'Unió de Joves.
A mi m'agrada molt Raimon, que diu que donar lliçons d'això a equidistància. Jo torno a repetir, no és equidistància, és a dir, diferents, no aquí distants, perquè vull dir que només n'hi ha dos que pinten aquí i els altres que ens movem al voltant. Jo crec que no va ben bé així, això. I, per tant, no és comparable evidentment a la situació d'Esquerra amb la de Convergència, perquè Esquerra té unes fronteres ideològiques, és a dir, uns partits amb els quals comparteix alguns aspectes ideològics, que són Iniciativa, el PSC i Convergència, i, per tant, quan es planteja amb qui es poden fer coses, doncs es pensen aquests partits. Evidentment, el PP no, perquè no tenim gaires complicitats, no? Jo crec que veure que aquí la qüestió és si Convergència a les properes eleccions està disposada a donar suport al PP. També és un debat que ara també cau molt lluny, eh? Jo també ho dic, que no sé ben bé d'on surt això, però també és veritat que el PP s'ha trobat una situació d'aïllament al Congrés espanyol i que busca aliats, i per tant el primer en qui pensa és en Convergència.
Però sí que hi ha hagut com una tendència, ara vaig amb el David, d'intentar posicionar a Convergència, i això ho he llegit inclús de José Montilla, com el Partit Popular, o sigui, com la dreta catalana, com el Partit Popular català.
Jo crec que és el partit que cobreix aquest espai sociològic.
Sí, però no sé si a Convergència estarien d'acord amb aquest posicionament.
Bueno, és clar que també tenen vot de centre-esquerra i segur que algun n'hi ha, no? Segur, però jo crec que, a veure, aquí cobreix és l'espai clàssic del centre-dreta, no?
Ara que anava el Jordi Cuminal, ara l'hem tallat. A veure què és el que deia. Bé, Raimon Blasi, que quan venia a la tertúlia era president de Barcelona i un de joves, i després va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona.
Amb això vols dir que potser...
No, vull dir que...
Pel programa...
De tots els que venien... Mira, el Pere Aragonès ha acabat sent president. Vull dir, mira, aquestes coses de la política. Anem amb altres temes. Entrem amb el poder judicial.
Sí, perquè el setembre de 2006, l'aleshores defensor del poble, Enrique Mújica, va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut, i la queixa de Mújica, tenia a veure amb les competències del síndic de Greuges, perquè, segons deia, s'interposen amb les seves. Arran d'aquest cas, Pere Aragonès avisava sobre la politització de la justícia.
Vaja.
Les institucions no partidistes de l'Estat, que no estan subjectes teòricament als partits polítics, defensor del poble, poder judicial, etcètera, avui estan altament partiditzades. I això és una reflexió que haurien de portar a terme sobretot els dos grans partits de l'Estat, perquè com és que tenim, com abans ho comentava en Raimon, un poder judicial absolutament partiditzat, que canvia un jutge i resulta que hi ha coses que són delicte i després ja no ho són, i com pot ser que hi ha un defensor del poble que està absolutament en contra de les minories nacionals i en contra de les nacions sense estat de l'estat espanyol.
Mira que l'altre dia comentàvem amb en Josep Maria Martí Rigau això, que encara hi ha 3.300 persones amb causes obertes relacionades amb el procés. O sigui, no sé què diria avui.
Sí, però fixa't, ja...
No, ja avisava.
Aquí Pere Aragonès ja denunciava el que ara els dos partits estiren els plats pel cap, la politització de la política. També Pere Aragonès, en aquestes tertúlies, ens parlava sobre la paritat.
Sí, el 28 de novembre del 2006, Montilla va prendre possessió del seu càrrec, amb el suport, ja ho sabem, del PSC, Esquerra Iniciativa, i va nomenar 14 consellers, 10 homes i 10 dones. Això és el que deia Pere...
10 homes i 4 dones.
Ai, ho he llegit malament, perdona. 10 homes i 4 dones.
Això és la il·lusió que et feia, que fossin 10 dones, però eren 4 dones.
10 homes i 4, jo ja me'n vaig al futur. Això és el que deia Pere Aragonès, preguntat sobre la qüestió.
Però les solucions al voltant del debat del tema de la paritat han d'anar una després de l'altra. No, és a dir, no podem exigir governs paritaris si les llistes electorals no són paritàries. S'està elaborant una legislació estatal en aquest sentit. Però quan hi hagi això, després podrem començar a exigir governs paritaris. Però ens hem fixat només en el que és el Consell Executiu, és a dir, consellers i president. però hi ha tot un segon rang de secretaris generals i directors generals on també seria interessant, i aquests són els que condicionaran.
Això em sembla que va dir Zapatero quan va fer el govern paritari, que després, a sota dels ministres, tots els secretaris d'Estat, tot eren homes. Això em sona també al que en aquest moment va passar. Ara vosaltres ho feu al revés. Els consellers són homes i a sota posar-ho les dones.
No, a veure, Carlos...
Per justificar una cosa a l'altra.
No, però jo crec que amb aquest tema no podem fer demagogia, no podem...
El que sí probablement seria exemplar és que no necessitéssim una normativa per exigir-nos que passés això.
Però per arribar a aquest punt, necessitarem una normativa que ens hi obligui.
No, aquesta és una qüestió dels joves, dels joves polítics.
Però les coses no canvien perquè sí. Les coses es canvien amb una normativa, amb un compromís de tots per canviar les coses. No perquè...
Gràcies a la força coercitiva de la llei.
Però tu no creus que amb aquesta normativa de la paritat a vegades, per cobrir aquesta plaça de paritat s'han comès errors polítics que potser no... Els podríem haver estalviat...
I també amb criteris de representativitat territorial. Dius, això l'hem de donar a un de noció perquè si no estaran emprenyats.
Ah,
i poses un que no funciona tant.
Doncs és un error.
Però és que dir que les persones preparades han d'anar als millors llocs, això és lògic, però és que ara no està passant això, perquè hi ha moltes dones que estan preparades que pel simple fet de ser dones no perquè les discrimini algú sinó perquè portem molts i molts anys d'una societat que és patriarcal on els homes han manat i això ho tenim interioritzat. Necessitem unes normes que precisament ens facin
els joves també podem... farem una llei també per fer la quota dels joves i en 5 primers tindrà que haver un jove menor de 30 anys.
Els vostres partits s'apunten dones, on sou vosaltres, que representa que sou comans.
I tant.
Però més dones són més dones.
Et diria que el més significatiu d'això és que hi ha Laia Ortiz de fons...
Sí, que va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona, també.
Muda.
Intenta parlar.
I cap i jo, com a feminista, fixa't com m'hi vaig posar.
Ara,
feia 14, fa 14 anys, bueno, el 2006, són 14, no? Si no vaig errat. El que deia Pere Aragonès ja, sobre la paritat i sobre el paper de la dona. Per tant, escolti, de moment...
El
balanç del que deia fa 14-15 anys, perquè vam començar el 2006, després el 2007, el que deia Pere Aragonès, del que hem extret... De moment ho ha anat clavant tot. Mm. Què més va dir Pere Aragonès? Què més va dir Pere Aragonès? Altres qüestions.
En aquell moment també hi havia altres temes sobre la taula, que ara de tant en tant, Toni, tornen a ser notícia, per exemple, les elèctriques...
Home, que per cert, canviem de nou sistema tarifari, segur que encara continuarem pagant més. És un clàssic. Cada cop que canvien el sistema de tarifa, no sé com s'ho fan, que sempre acabes pagant més. Però bé, què deia en Pere Aragonès el...
El 2006.
2006. Doncs sobre les elèctriques?
Les elèctriques.
Si fos de subministrament elèctric o marques gironines, que ha de decidir el govern de Catalunya. Però si és una qüestió de mercat elèctric europeu, aquí la Generalitat no hi pot dir res. A més, a mi em fa molta gràcia quan sempre subratlleu que a dins del govern del futur govern de l'Entesa, Esquerra i Iniciativa estan en contra d'aquesta infraestructura elèctrica i el PSC sí. Doncs, escolta, em pregunteu els vostres alcaldes de Convergència i Unió que es manifestaven al costat dels diputats d'Esquerra.
En tot cas, parlem-ne molt clar. És a dir, qui està governant el país sou vosaltres, qui ha de prendre les decisions sou vosaltres i qui ha d'assumir les responsabilitats. Deixeu de parlar de Convergència i Unió a l'hora d'amagar les vostres debilitats.
Els que podem tenir, vosaltres també les teniu, no en diferents partits, sinó dins del poste.
Però nosaltres no governem.
Rubén, crec que aquí el debat anava al voltant sobre les Gavarres.
L'AMAT.
Gràcies, senyor Marcelí. L'AMAT, exacte, que era la qüestió de l'AMAT. Que en el seu moment el govern de Convergència estava a favor de l'AMAT i després... doncs ja va generar polèmica perquè la va continuar...
Sí, perquè molts alcaldes no els agradava.
Exacte, però quan va arribar el govern tripartit la van continuar tirant endavant. En aquest cas, amb el posicionament a favor del PSC del govern del president Montilla. I per acabar...
Per acabar tenim un darrer tall, aquest és sobre l'alta velocitat. Avui que hem sabut que arribarà a Barajas el 2024, però encara no tenim data per quan ho farà el Prat. En aquell moment hi havia polítiques de l'AVE, havien aparegut esquerdes en alguns edificis del Prat i hi havia dubtes sobre si el traçat escollit era l'adequat.
Hi ha d'haver-hi els estudis contrastats i, escolta'm, i ja està. I si no hi ha hagut un procés de participació ciutadana, que tots en aquests processos sempre hi ha un pla per fer al·legacions i tot això, però l'administració ha de fer un sobreesforç, perquè són qüestions molt tècniques, d'explicació. Si no ho ha fet, malament. I malament. I si Esquerra hi té una responsabilitat, malament. Assumir-ho i canviar-ho. I ja està. Vull dir, però és qüestió... Jo dubto que pugui passar pel litoral, perquè no ho sé.
Hi ha el Vallès.
Bueno, doncs
no,
hi ha la possibilitat del
Vallès.
Sort.
Ai.
que els que van prendre la decisió que l'AVE arribés a on arriba ara l'estació de Sants, sort que es van mantenir amb la primera idea, perquè si no ara ho estaríem maleint. Imagineu-vos ara que haguéssim d'agafar l'AVE i que tinguéssim que anar a Sant Cugat. Aquesta era la idea.
Pregunteu als de Tarragona.
Això t'anava a dir. Sí? Nosaltres quan volem anar a Reus, a Montse...
No, però és que això va planar. Sí, sí. És a dir, que arribés pel litoral, que haguessis d'anar, què diré jo, al port de Barcelona a agafar l'AVE, o que haguessis d'anar a Sant Cugat a agafar l'AVE. Clar, el tens aquí, el tens al centre. Vull dir, que imagineu-vos aquesta dèria que hi va haver en el seu moment de que l'AVE no... Perquè hi havia tot un seguit de problemes d'una execució d'obres que va ser un desastre, per cert. Cada cosa al seu lloc. Vull dir, que sort que qui va mantenir aquí el govern d'aquell moment a Madrid, i aquí va mantenir que el túnel passava per on havia de passar, i per sort tenim l'estació aquí de la Via Sants.
Llàstima que els del sud no vam tenir tanta sort.
Sí. És que dius, qui vol anar a Reus, Anna Priscila, però i qui vol anar a Tarragona? Ah, és no, que li passa el mateix, miris, clar, enmig del no res.
Toni, si tornes a fer tertúlia política amb joves, no sé, t'ho dic per d'aquí 15 anys... Potser també l'encertes.
Ho dubto molt. Pensa que va durar un any, però alguna cosa serà. Són les 5 i 7 minuts. Gràcies, Anna Priscila. Gràcies a l'equip del programa per aquest recull de documents de Pere Aragonès del 2006 i 2007. Fem una pausa, anem amb els serveis informatius i quan tornem parlarem d'Eurovisió, però de la cara fosca d'Eurovisió. Ara us ho explico.